Després de 2 anys de recerca, l'Institut d'Estudis Penedesencs ha publicat el llibre Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, del qual en són autores les historiadores Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya, Maria Teresa Sadurní i l'historiador Ramon Arnabat. El llibre es presentarà aquest dissabte de la setmana... aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú a les 6 de la tarda a l'Arxiu Comarcal del Garraf, i després es presentarà a diverses localitats també de la vegueria, a Vilafranca, al Vendrell, a Igualada i a Sitges, el proper dia 15 de febrer. Com forma part de la, diguem, de les autores, una sitgetana, que és l'Àngels Parés, la tenim aquí perquè ens parli d'aquesta obra. Àngels Parés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure... Bon dia, Àngels. Ara sí.
Bon dia, bon dia.
M'has d'esmenar una cosa que he dit, oi?
Sí, és el 15 de març.
El 15 de març, d'acord.
Sí,
és a dir,
sí.
D'aquí a un mes, aproximadament, sí. Passat Carnaval.
Ah, oi? Exacte, ja vam calcular.
Doncs es presentarà aquest llibre Del Penedès als camps d'extermini nazis. D'entrada, què és aquesta obra, aquest estudi?
Mira... Com que tant Sitges com Vilanova i la Geltrú es havien posat les piles, recordem que Sitges hi va haver aquella magnífica exposició a Can Fals de Mar el 2020, a més amb la mala sort que la pandèmia jo crec que va restar visitants, sobretot a l'època doncs, de les escoles i dels instituts. I a Vilanova també. Es havia fet també tota la recerca a Sitges, en el cas de comissariada pel Jordi Milà, i en el cas de Vilanova comissariada i publicada també pel Xavier López amb l'Ajuntament de Vilanova, dins del que seria la Comissió de la Memòria Democràtica. Doncs jo vaig insistir molt que, home, estaria fantàstic de poder tenir una pàgina web i un llibre que recollís tots els deportats. Clar, a partir d'aquestes dos pilars que eren el Garraf, el que es va decidir és, bueno, doncs, fem-ho de tota la vegueria. I llavors, cada un d'aquests coautors ha fet l'estudi, la recerca de cada comarca. La Maria Penya, per exemple, ha fet doncs, el Baix Penedès, va ser molt interessant perquè en tenien uns quants i anava enviant. No podem editar, que me n'han sortit 2 més. És a dir, és molt interessant quan tu fas recerca perquè la gent doncs, se n'assabenta i et dona i amplies molta informació. La Teresa Sadurní va fer-ho doncs, de l'Alt Penedès i de la noia el Ramon Arnabat. I jo, junt amb la Berta Llorenç, doncs, vam recollir, en el cas de Sitges i Vilanova, no hi ha recerca, perquè ja estava feta.
D'acord.
Vam recollir i queda identificada en el llibre. I llavors ens vam posar en contacte amb la gent de Ribes i de Cubelles, són els altres dos municipis, que hi ha 3 i 3 deportats.
D'acord. És a dir, no hi ha un estudi específic de Ribes i de Cubelles, però sí que hi ha persones, diguem que s'han aportat en aquest llibre també procedents d'aquests municipis.
Clar, ens vam posar en contacte amb el cas de Ribes. Sí, sí que hi ha un apartat de Ribes, en tenim 2 a Ribes. Ens vam posar en contacte amb el Miquel Mus i un familiar també d'un dels deportats, i llavors amb aquesta informació doncs s'ha creat la biografia. Clar, són biografies que n'hi ha que són molt extenses perquè tenim informació, però n'hi ha d'altres que malauradament...
Si no hi ha lligams familiars, no hi ha referències bibliogràfiques, no hi ha res, doncs és difícil estirar
exacte,
el fil.
Exacte, sí, sí. Més que res, hi ha les fitxes a Aroncel, no? L'arxiu alemany, doncs, que ha obert tot el possible consultes, allà sí que trobes les fitxes i a partir d'aquí pots anar estirant el fil.
D'acord, és a dir que, d'entrada, com es fa un inventari de les persones dels nostres municipis que van acabar allà?
Bueno, doncs és a fruit d'anar llegint, de la recerca, de la Miquel de Mathausen i altres altres amicals tenen bases de dades, també per internet, per exemple, busques i poden sortir referents, i llavors ara, amb el tema de l'Aroncel, doncs, de l'arxiu, vas buscant i pots anar creant aquesta informació. Jo, clar, com que havia fet, recordes els records de guerra, havia parlat amb la filla de l'Egea, la Catalina, i a partir també d'ella vaig tenir una biografia. Després em va posar en contacte amb la Iglesias, i a partir d'aquí, doncs, vas fent. És a dir, és molt d'anar buscant. Clar, n'hi ha alguns que havien estat regidors o alcaldes, per exemple, en el tema de l'Alt Penedès, i això també tens més biografia, perquè durant la República, doncs, la guerra, no?, tens aquesta documentació.
D'acord, hi havia arxius i, per tant, doncs, és més fàcil de resseguir.
Sí. Ara, pot ser que ens n'hàgim deixat, des d'aquí ja demano disculpes, si algú té informació d'algú altre, o bé alguna informació del llibre sigui errònia, doncs no dubteu a posar-se en contacte amb nosaltres, perquè hem fet, diguem-ne, una recerca amb el que teníem.
Perquè has parlat d'una pàgina web, també, no?
Sí, jo crec que és molt important en aquests moments. Nosaltres, des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, en relació amb el Memorial Democràtic, tenim un projecte que es diu Tots els Noms. Aquí, dins de Tots els Noms, hi ha tot el llistat de totes les persones que hem anat localitzant, també de tot el Penedès. I dins d'aquí hi ha diferents projectes, i un dels grans projectes és aquest de la deportació. N'hi ha d'altres, n'hi ha un de fet, depèn de l'objectiu. Cada any ens plantegem un objectiu amb aquest tema.
D'acord.
Però aquests anys han estat aquests. Llavors, clar, la pàgina web és interessantíssima, perquè el llibre arribarà on arribarà. Però, perquè jo ens hem trobat, tu entres i busques pa, 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 i et surt. Per exemple, n'hi ha un, ara potser m'equivocaré, no sé si és el Sánchez de Garraf, que, casualitats de la vida, amb un fent de jurats uns premis, resulta que aquest senyor va anar a petar a Badalona, i l'Stom Teiner estarà a Badalona. Però ell ja havia passat la informació amb el Jordi Milà, etc, etc. O sigui que la xarxa, en aquests moments, si una cosa és interessant d'internet, és per intercanviar arreu del món.
D'acord. Clar, perquè la gent voltava. És a dir, encara que siguin d'aquí, potser van estar aquí, però van estar en un altre lloc, i en un altre lloc també van deixar petjada.
O van néixer en un altre lloc, van venir aquí a Sitges, sobretot lligada, doncs, al procés de quan es fa el Vallcarca, les fàbriques de calçat, i després se'n van anar. I alguns se'n van anar abans de la guerra, fins i tot. I llavors els hi perds una mica la pista, no? I aquesta és la gràcia d'estar en xarxa.
Com van acabar tots aquests sitgetans a Mauthausen?
A Sitges, recordes que a l'exposició ho explicàvem, dels 11 en van sobreviure dos. L'Egea fill, el Josep Egea Pujante, i el Joan Abella. I després el Jaume Daví, que és l'únic desaparegut, possiblement, doncs, va morir en una de les marxes de l'amor.
D'acord.
Si llegim aquest, el llibre que va publicar amb les memòries del pare, no?, diu, jo encara l'espero. Aquella frase és increïble, no? Aquí, o sigui, van morir 9. Eren 11, van morir 9.
Que és la mortalitat, més o menys, també al Penedès, el percentatge de mortalitat és aquest?
Mira, és curiós, perquè al Baix Penedès molts van sobreviure.
Ves per on?
Jo li comentava, perquè com que jo he fet la lectura de correcció, me'ls conec tots. Ja dic, ja me'ls estimo a tots 124.
Déu-n'hi-do.
I a l'Alt Penedès és curiós com molts van sobreviure. Després també és interessant, per exemple, perquè hi ha lligams en els camps, un de Vilanova, no, un de Vilanova, sí, que va sobreviure, parla d'un de Sitges. I dius, mira, veus, aquests estaven junts. Després, per exemple, llegint coses de l'Amat Piniella, per exemple, surten personatges com el Popeye, el Capo, que també cita l'Ege en el llibre. O sigui, hi ha llegint totes les biografies, que passa que gairebé has de llegir-ne una i deixar reposar l'ànima,
Aquesta és una altra cosa que t'anava a comentar. Clar, no és un llibre d'aventures.
No.
Diguem que les històries que s'expliquen són molt dures. I per tant, doncs, cal saber una miqueta a què t'estàs acostant. T'estàs acostant a una part de la història que probablement, que necessàriament no s'ha de deixar perdre, però clar, que és una part de la història que diguem que ens decep com a persones.
Sí, sí, sí. Sí. I després un altre tema, perquè ara parlem dels extermini, però després amb els que van estar als camps franquistes també, també algun dia us haurà d'entomar. Jo ja en tinc alguns de localitzats.
Per això t'ho preguntava, és a dir, com aquesta gent va acabar tan lluny?
Sí, doncs mira, es van exiliar perquè estaven compromesos, eren sindicalistes, alguns venien del front i van marxar cap a l'exili. A l'exili recordes que quan passen la frontera, no, la ratlla, amb l'alé-alé, van a petar els camps de francesos,
diguem-ne,
camps
de
tancament, d'internament, francesos, diguem-ho així. I allà, clar, allà jo he transcrit el diari d'un oncle del meu home, i ell era tinent, o sigui que estava en un camp de militars, i és tremendo, perquè quan plou, quan bufa el vent, allà Argelers, bueno, i en Conya, per exemple, diu: oi, nos han dado el rico moca, enfotent-se'n del cafè, no?, que devia ser aigua xurri. I llavors ells, molts, per sortir d'aquests camps, els hi diuen, com que necessiten mà d'obra, perquè molts francesos ja estan, s'han allistat o estan a punt d'anar a la guerra, els hi diuen: doncs aneu a les companyies de treballs. I de les companyies de treballadors passen a companyies semilitaritzades per fer coses al front, fortificar la línia Maginot, etc. I això fa que els agafin presoners, clar, quan
arriben
Alemanya,
els alemanys.
No? I llavors, fixa't, això és molt greu. Aquesta gent van a petar els estalacs, que són camps de presoners de guerra. Per la llei, per la convenció de Ginebra, de no sé quin any, són presoners de guerra, han de ser tractats de presoners de guerra. Però els cunyadíssim, Serrano Sunyer, en una trobada amb un cap alemany, diu: què faig amb aquests espanyols que tinc aquí? I contesta: no hi ha espanyols fora d'Espanya.
És una frase que a més és bastant, bastant coneguda, d'aquest personatge que va morir centenari al llit, oi? També.
No, i llavors, clar, deixen de ser presoners de guerra. Això vol dir que no tenen pàtria i que els tillen de rojos, i els hi posen, per això els hi posen el triangle blau amb la S d'Espanyar, i poden ser deportats. Aquest és el gran pecat, diguem-ne.
Per tant, i els nazis no els envien cap a Espanya, sinó que se'ls posen en els seus
camps.
És que
no ho són espanyols, perquè no els volen reconèixer.
D'acord.
Clar, quan tot el vagó d'Angulema, que és el primer un tren que surt d'Angulema cap als camps d'extermini, que és el primer, no sé quants mil se n'emporta. Perquè no els, o sigui, no els reconeixen ni dones, ni fills, ni ningú.
La voluntat dels alemanys és exterminar-los o utilitzar-los?
No, en aquest cas és utilitzar-los. Utilitzar-los fins que no poden més.
No, clar, evidentment.
Per exemple, l'Hernán, que és el més gran, doncs pobre, dura ben poc, perquè doncs és un home gran i suposo que la duresa del camp i l'envien a Gusen, que a Gusen, diem-ne, és on anaven. És com els que ja no tenien res a fer.
També et anava a preguntar, exacte, per la ruta. Ara que, clar, la setmana passada va ser l'aniversari, el 50è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, que probablement és el camp més conegut, però evidentment n'hi havia moltíssims de camps. Quina ruta fan i on majoritàriament van a parar?
A Mauthausen.
Van a parar a Mauthausen. Àustria.
Àustria, sí. Els agafen a les línies frontereres i llavors majoritàriament van a Mauthausen. N'hi ha alguns que van a Buchenwald, de Vilanova al Garriga, segur, el Marcelí Garriga, que aquest sí que va sobreviure i deixar les memòries, i una mica ara son fill és el que... Ja han creat una associació aquí a la comarca del Garraf que es diu l'Associació de Buchenwald. Jo també en soc membre. I una mica són els que han liderat tot aquest projecte que es diu Projecte Buchenwald, que intentem, no?, explicar-ho als centres educatius, fer unes jornades de cine. La setmana passada es va fer un documental de l'Anna Frank, demà n'hi ha una sobre els vidres trencats, etcètera, etcètera. I llavors majoritàriament aquí. I de Mauthausen els enviaven a Gusen, que era el camp, diguem-ne, que ja era d'extermini total. Mm-hmm.
Perquè la Mauthausen era un camp de treball encara.
Exacte. I alguns sí que sortien a treballar en els comandos i després tornaven.
D'acord. Ara has parlat de la memòria, de la secundària, dels instituts, de la necessitat, en una època que cada cop més va naixent fins i tot un cert negacionisme sobre la realitat, sobre el passat, sobre la història, sobre el que va passar. Com podem lluitar contra la desmemòria?
Doncs mira, fent coses com aquestes, en els centres educatius jo faig una crida als instituts, a Vilanova gairebé tots hi són, aquí Sitges el Vinyet també hi és. Ara no diria una mentida si dic si el Benaprés o l'Escola Pia. L'Escola Pia, quan jo d'això no ho recordo, l'Escola Pia de Vilanova sí. Pues, des dels centres educatius i fins i tot des de la Conselleria d'Ensenyament, des de la delegació que tenim aquí, que està al Vendrell, no? Recordem-ho, la delegació de la Vegueria, doncs crear el que nosaltres també en diem unes maletes pedagògiques, dic nosaltres en aquest cas els de la Vegueria, unes maletes pedagògiques que puguin recollir diferent informació i treballar aquests temes, perquè des de l'ensenyament això apropa moltíssim. Pensa que quan es va començar només hi havia el manual de Cabanyes amb aquest projecte i ara s'hi han anat afegint i ara en tenim arreu de l'estat espanyol de persones que hi participen. Els nanos, es fa un viatge que es va a Buchenwald. Allà s'organitzen uns tallers. Quan tornen, tornen molt sensibilitzats, és a dir, que jo penso que és un referent important, no? d'explicar i després oferir diferents eines perquè ells ho puguin descobrir directament. L'acte, per exemple, que es fa de la memòria de l'alliberament d'Auschwitz, que es fa sempre a la peixateria, a la plaça de la peixateria Vilanova, que hi participa tota la comarca, és a dir, és un acte comarcal, es diuen els noms de tots els deportats de la comarca, doncs en aquest acte l'organitza el jovent. I han fet coses molt, molt interessants. Per tant, jo convido en aquest cas a sumar-se amb aquell mai més que es va jurar el Josep Egea, el Borràs i tots els fundadors de l'Amical. Mai més, tot i que amb un punyal al cor, no? Perquè aquest mai més no l'estem complint.
No l'estem complint, per això t'anava a dir, és a dir, tu has estat professora de secundària durant molts anys. Probablement els teus alumnes tenien més a prop això i aleshores tenien una certa consciència de que això havia passat. Ara ja fa 50 anys que van alliberar Mauthausen, que va acabar Mauthausen també, i Auschwitz, que va acabar la Segona Guerra Mundial. Cada cop es veu més lluny, com Espanya es parlés de les guerres carlines, tot això, com si fos una història gairebé de ciència-ficció.
Mira, jo crec que no ho tenien més a prop els meus alumnes que els d'ara, perquè no hi havia tanta recerca. És a dir, si t'hi fixes, hi ha hagut un ressorgiment de la recerca d'aquesta època.
D'acord.
Fa 10, 15, 20 anys hi havia menys informació. Ho tenien en el que seria la cronologia, però no amb la documentació i amb la informació. O sigui, la informació en tenen molta més el jovent d'ara, la gent en general, cara, que no en teníem abans.
Però també tenen accés a fons negacionistes.
També. Per això és important treballar, i treballar molt rigorós. Mira, t'explico un fet.
Endavant.
Perquè vegis el rigor. Tenim un cas documentat de Vilanova que va ser, deduïm, col·laboracionista. És el primer, a l'any 47, que torna i publica el diari Arriba a Espanya, les memòries que es diuen Jo estuve en Mauthausen. Clar, aquest home, alguna cosa estranya passa, no? No ho sabem ben bé. Hi ha un estudi, un llibre publicat per una historiadora, molt interessant. L'havíem de posar, el llibre, Com, o sigui, com a, moralment dius, ostres, no? Sap greu, no, 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 és dolent. Però com a historiadora s'ha de posar.
Si va estar, va estar.
Exacte.
Una altra cosa és que després s'expliqui el seu paper.
Exacte. Però això hi va haver-hi un debat el dia de la
presentació.
No,
interessant
del
debat,
llibre,
sí, clar.
Perquè hi havia algú que deia aquest...
És a dir, si el criteri, si el criteri és...
historiar.
Qui va ser, qui hi va ser, doncs si hi va ser, hi va ser.
Sí, sí.
D'acord, i al final la decisió va ser aquesta.
Sí, sí, l'hem posat, l'hem posat. Uh-huh. Per això, això et dic, no?, de, la, el rigor històric. Clar, llavors, sí que tenen accés a moltes xarxes, a negacionismes, etc. Però, bueno, el jovent també és intel·ligent. Uh-huh. I també, i des dels centres educatius, i l'important és donar eines per saber discernir.
Quan vas als centres, què et trobes? És a dir, hi ha un desconeixement, un distanciament del món, és com si els hi parlessis això dels romans o no?
A veure, si des de l'aula s'ha fet un treball previ, uh-huh, tenen una percepció i una sensibilitat.
Si hem de pressuposar que a l'aula això es treballa,
exacte,
perquè abans
uh-huh
qui neu alguna cosa els hi parlen.
A mi quan venia una, en aquest cas era una, la Manoli, que havia nascut a la presó, ella, una presó de l'estat espanyol, eh? I m'ho deia, no? Diu, clar, és que quan vinc al Cabanyes, si ets tu, el diàleg és més directe. Per què? Perquè com que jo ja tenia una sensibilitat, els meus alumnes, doncs, anaven preparats, no? Tenien uh-huh una idea de formació.
Per tant, aquí el paper del professorat és clau.
Clau. Clar. I després les famílies, clar. Uh-huh. O sigui, les famílies també, si tenen voluntat de coneixement, de compartir, doncs també poden ajudar. Perquè moltes vegades els avis, no?, encara tenim uns records, això que deies tu abans del temps. Mira, l'altre dia amb la presentació del llibre de l'Anna Frank, em va tocar fer la presentació, i deia, dic, clar, quan jo era petita, a l'any 64-65, no se'n sabia res, jo vivia la glòria. Però la mare em va donar el llibre d'Anna Frank. O sigui, jo vaig a conèixer la deportació d'una nena a través d'un llibre que em va donar la meva mare, que era de l'any 31. Per tant, quan va acabar la guerra d'aquí, tenia 7 o 8 anys. Em va donar, diu, mira, i recordo que ella em va dir, pobreta, només faltaven uns dies perquè alliberessin Amsterdam. Sí, que bueno, tot és voluntat, no? Uh-huh. I jo vaig llegir llibre i possiblement em vaig oblidar de tot això. Perquè després vaig fer història medieval, imagina't.
Uh-huh.
Però
el pòsit va quedar.
El pòsit hauria quedar, i després és que és apassionant. Quan vas estirant del fil i vas trobant gent i vas... Jo en dic cosint, saps un patchwork? Jo vaig
bueno,
cosint.
Perquè al final, tots al final acaben establint mal que bé i per necessitat relació.
Sí,
o molts d'ells, entenc. Ah. I per tant, doncs, és més fàcil buscar aquesta xarxa a partir de les diverses fonts. Teniu coneixement que altres indrets de Catalunya, de l'Estat, s'hagi fet recerca com la que heu fet aquí?
Home, com la que hem fet aquí, ara no ho sé, però uh-huh sí que s'està fent molta recerca, sí, sí. Si tu entres a una pàgina web, per exemple, a Múrcia, hi ha una pàgina web esplèndida, després a Manresa. A Manresa, com que hi va haver la Mat Piniella, tenen una pàgina web amb moltíssima informació. Jo crec que és el model. Català és Manresa.
D'acord.
Després, el memorial s'ha d'anar nodrint de les diferents comarques. A Badalona també s'ha publicat un llibre sobre la deportació amb els deportats. Perquè nosaltres el que hem fet és... O sigui, el llibre està dividit en dues parts. La primera part és tota explicant el perquè, perquè és el que dèiem,
el
no?
El context.
Clar, tu tens uns deportats i per què hi eren? Doncs, bueno, què va passar? Què va passar a l'estat espanyol? Què, a l'exili? Com van viure a l'exili? Quines possibilitats tenien? Perquè després cadascú digui, ah, aquest va estar en un camp de treball, aquest va estar a la resistència, com la vella, uh-huh, per exemple, no? que va estar a la resistència, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha una primera part, que hi ha tota la informació acadèmica d'aquest període, i després hi ha les fitxes didàctiques ordenades per comarques.
D'acord. Els que van tornar o es van quedar?
En el cas de Sitges, va tornar a l'Egea. Ella explica en aquell llibre que va deixar a la biblioteca, no? Rossinyol, que la seva mare va aconseguir l'aval de l'alcalde del Font i llavors doncs, va poder venir, que no va passar res. I la vella no, la vella no va voler tornar. A més, ell ja quan abans de ser detingut ja s'havia nacionalitzat francès, perquè es va casar amb una francesa.
D'acord.
Això també ho va fer-ho. L'oncle, el meu home, també va decidir, bueno, del meu sogre era l'oncle, que no volia nunca volver a l'Espanya de Franco, i també ja es va, en lloc de Lluís, es deia Lluís.
Lluís.
I aquí, això, dels dos que van tornar, la vella sí que venia després a Estiuetx, però l'altre, l'Egea, ja es va establir aquí fins que... Diu, és molt curiós, perquè diu, jo... em van, que era sabater, em van posar de paleta i ja he seguit fent de paleta de per vida.
I aquest no tornar o aquest tornar va ser majoritari en els en la resta dels estudiats, en aquest 124.
No, majoritàriament no van tornar.
D'acord.
Perquè suposo que també tenien por de les represàlies, que possiblement els que havien tingut responsabilitats polítiques haguessin anat a petar el 45 a judici, perquè clar, els judicis van acabar als anys 60. N'hi ha alguns que encara el jutgen i ja són morts. Hi ha casos flagrants de... Hi ha un pobre home que el mata en el camp de la bota i l'any següent li envien un certificat de judici. Home... Clar, és que, saps? És que anaven...
Ah, l'administració.
Sí, exacte. Oi, i a més, el judici no l'hem trobat, el judici, perquè el maten. Sí, que és posterior, encara és més greu la cosa, però majoritàriament es van quedar. Sí que després van anar tornant, alguns van tornar, em sembla que a Vilanova n'hi ha el Balduz, que va tornar i després se'n va anar a viure a Mallorca, té la família a Mallorca... Van anar, però molts van ja refer la seva vida a França, sobretot.
Hi ha fil per continuar estudiant?
A veure, amb el tema dels deportats pot haver-hi el fil de que te'n surti,
de que en surti algun altre.
O que algú digui, jo soc parent d'aquest i tinc més informació, això. Ampliació.
D'acord.
Vull dir, ara hem detectat aquest 124. Hi ha fil per seguir estudiant moltes més coses.
Per exemple?
Home, per exemple, tots els que van estar als camps de concentració espanyols, que saps el cas del Vallverdú, no sé si us sona, de l'Estanislau Vallverdú, que és un avi, l'avi, vaja, ja ho diré, de la Lourdes Pedrell, que no sabien res d'aquest del Vallverdú, l'au, i al desfer la casa van trobar tots els dibuixos i la mare, la vídua, els va guardar i ara han començat a investigar i va morir a Onya, al camp de concentració. Aquest és el cas de Vilanova. Segur que Sitges, bueno, jo també tinc alguns casos d'alguns parents que tampoc no sabem on són.
Però clar, aquí seran molt més que 124 els afectats, oi?
Sí, i després els que van morir a la guerra. Perquè aquí no tenim cap... Recordes que anàvem fent aquells llibres d'història? Ens vam quedar a la contemporània, però a les portes. Clar, hi hauria d'haver-hi un seguiment del que la guerra, els soldats, perquè els que van anar a Mallorca i no van tornar, tenim el llistat d'aquells 10, però bueno, s'hauria d'ordenar tota aquesta informació que tenim.
Per tant, feina per historiadors n'hi ha...
Per parar un carro.
Que no s'acaba. I només d'un període molt determinat, que és el que va des de l'esclat de la Guerra Civil, 1936, fins a la finalització de la Segona Guerra Mundial, 1945.
45,
és a dir, al final estem parlant d'un marge de 10 anys on van passar totes les malvestats i imaginables i inimaginables.
Exacte, sí, sí. Que l'altre dia ho dèiem, no? A Europa havíem viscut molt bé fins a partir del 45. I ara se'ns torna a plantejar, perquè, clar, tenim, sobretot a la Mediterrània, no?, aquests conflictes tan tremendos,
Doncs...
Que jo dic, però, que no heu viscut una experiència directa, no?
Clar, probablement, si no es té accés a aquesta informació, si no es vol tenir, doncs és molt més... és molt més difícil agafar consciència. I per tant, d'aquí la importància de que es vagin fent aquests estudis, aquestes presentacions i aquesta presa de consciència sobre la memòria i sobre el nostre passat.
Sí,
doncs
sí.
Bé, aquest és el llibre, com dèiem, el títol és Del Penedès als camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com ens comentava l'Àngels hi ha col·laborat, tot i que l'estudi de Sitges, com l'estudi de Vilanova, ja estaven fets. I en el cas concret de l'estudi de Sitges, doncs va ser objecte d'una exposició dels 11, eren?
11.
Els 11, les 11 persones que varen ser deportades, de les quals doncs, només van sobreviure dues. Dues, que ja ens dona que pensar que és un percentatge baix de supervivència per la duresa de la situació. Aquest llibre que es presentarà aquest proper dissabte a Vilanova i la Geltrú a les 6 de la tarda a l'Arxiu Comarcal del Garraf amb Berta Llorenç i amb l'Àngels Parés, i després també aquestes presentacions que passaran per Vilafranca, pel Vendrell, per Igualada, i que el 15 de març finalment es presentarà aquí Sitges al grup d'estudis sitgetans. És a dir que qui vulgui també podrà accedir a la presentació d'aquest llibre aquí Sitges, com dèiem, passat el Carnaval, que tot ho trasbalsa. Àngels Parés, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ja us enviaré informació concreta
del dia, eh? Del dia i sens dubte doncs, que serà molt interessant seguir-ho. Repeteixo, felicitats per la tasca, per la feina i per l'obra, sobretot de recuperació de la memòria, que és molt important.
Moltes gràcies.